internet, hem fet moltes coses, el running, la piscina, el molí, mil coses, no? El carril bici. Ara habilitarem per a la Pasqua un pàrquing a la dreta per a poder permetir alguns cotxes més perquè no impacten directament allà a la part de baix si estan les activitats dels xiquets, etc. I, però, per favor, jo alguna vegada vaig a passejar i veig, l'altre dia hi havia un grup de xavals i xavales en tot el dret del món, en l'autobús van pujar, se van veure unes cerveses de cristal i tal i qual, jo anava a passejar en el gosset i en quan se'n van anar, tot el merder en terra baix d'una taula. Yeah. A 10 metres tenien les papeleres, tenim gent destinada que neteja de forma contínua, però si tenim que anar darrere de cada un quan tira botelles, cristals, que un cristal pegant-li el sol pot generar un incendi, etc., això és una vergonya, no? Sí. I per tant, demane de veritat que cuidem algo que és únic, que no té ningú, que és espectacular a 2 quilòmetres de Vila-real tindre un riu natural, un paratge protegit, com és la nostra ermita i el nostre termet, i que el visquem i que puguem gaudir tots de la Setmana Santa, que en Vila-real, pues la veritat és que és espectacular, se viuen molta emoció, devoció, aquells que creem, i és que no, pues, evidentment, en tota la sensibilitat cultural, la quimavere, que ens respecta el temps, i que puguem viure, pues, com dic, la Pasqua, com s'ha viscut en Vila-real tota la vida, en els masets, en tota la tradició que tenim.
Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Un minutet passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata, que ja el tenim per ací. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05, que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Passada que és algo normal. Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amor es amor, él lo quita, que igual que una herida también sanará. Dicen que si tus besos son de Judas, que si querer te da locura. Dicen que digan lo que quiera, que no me importa nada. Dicen que si perdiste la cordura, que si tenías tantas dudas. Dicen que digan lo que quiera, que no me importa nada. ¿Sabes qué puedo? ¿Qué opino diferente? Que no me importa lo destante de la gente. Que no hay pasado, futuro, presente. Que no hace tanto frío, que aquí está todo caliente. Que no hay problema en la envidia de la gente. Que no cubica ni un centímetro decente. Que no hay pasado, futuro, presente. Que no hay ningún problema, el problema es no tenerte.
Con el pasar de los días te extrañaré menos, pero te extraño más. Dice que pronto será la distancia y a mí esta distancia me quiere matar. Dice que deje de perder el tiempo, que todo es paciencia y volver a empezar. Dice que sabe que estoy enfermando y que mi única cura es saber olvidar.
Dice que si tus besos son de Judas,
que si querer te hará locura. Que quiera, que no me importa nada.
Dicen
que si perdiste la cordura,
dicen
que si tenías tantas dudas.
Dicen
que dicen que digan, que digan lo que quiera, que no me importa nada.
¿Sabes qué puedo? ¿Qué opino diferente? Que no me importa lo desplante de la gente. Que no hay pasado, futuro, presente. Que no hay ningún problema, el problema es no tenerte. Opino diferente, que no me importa lo desplante de la gente. Que no hay pasado, futuro, presente. Que no hay ningún problema, el problema es no tenerte. Cuanto más me hablas, más me duele haber fallado. ¿Y sabes qué? Cuanto más me dices más, quiero que se calle el té. Cuanto más me hablas, más me duele haber fallado.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Manuel Fernández Fernández. El entierro tendrá lugar hoy miércoles 17 de abril a las 5 de la tarde en la capilla Tanatori Vila-real. Velatorio en Tanatori Vila-real, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8:30 de la vesprada, València-Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agroquímics Burriana, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Maderarbo, Canem, Canos Impressors, Calçais Josep, Carniceria El Conxell, Certis, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Broc, Daswell Auto, Defu Surfing, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Electricidad Andrés Roca, For La Gallata, Fruites y Verdures La Menera, Hotel Cercotel Plana Park, Caqui Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Vila-real, Piscinas Interlagos, Pizzería Luchiola, Real Export, Serigrafías Libra, Sisenred, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tot Descans i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Assistem a l'espera que el Vila-real entreni esta vesprada i comencem, si és possible, a veure què pot fer o quina idea porta al cap el tècnic Javi Calleja. Si un equip barrejat de gent que no juga habitualment, de gent que ve recuperada de la seva lesió o de gent jove que pot tindre la seva oportunitat. Com us vam explicar ahir, pot ir armat de tot el llistat A o B de xavals de la cantera que ell vulga utilitzar. Ara falta veure si vol o no utilitzar-los. Per ara està provant de a 4. A Castaño, a Andrei, a Xuca, al que hauria d'inscriure si és que vol comptar amb ell. I a poc, bueno, pues, armar un equip donant entrada a aquesta gent jove en la que també està Ramon Bueno, el xaval de Borriana. Ahir vam tindre la bona notícia de l'alta mèdica de Javi Fuego i de Jaume Costa. Costa superava una lesió, una baixa d'un mes i mig per uns problemes musculars que pareixia anaven a solucionar abans i al final, bueno, no ha arribat a mes i mig. Se van recomplicar una miqueta perquè ell va voler forçar davant de la importància dels partits i no ho va poder fer. Ara ja té l'alta mèdica i per tant el podem utilitzar. Com també la té Javi Fuego, que va patir un virus que li va afectar les articulacions, entre les articulacions els genolls, i això li impedia treballar amb normalitat. Això va ser més o menys a finals de febrer i pobre home s'ha tirat tot març que si sí, que si no, que si puc, que si no puc. La veritat que lo de Javi Fuego ha estat un contratemps per al Vila-real Club de Futbol perquè el club buscava amb la seva veterania i el saber fer tindre un tio que equilibrara els problemes que poguérem tindre al mig del camp i que tirara una maneta en moments de dificultat, i entre lesions, històries, no ha pogut ser. Els dos estan, els dos tenen l'alta mèdica, el que no significa que puguen jugar de titulars demà en Mestalla, Campo del València. Jo crec que sí ho farà Trigueros, com també crec que ho farà Jaume. Crec que els dos tenen aquesta alternativa de poder jugar. No tinc tan clar que ho puga fer Javi Fuego. I la resta, pues, és tota una incògnita. És tota una incògnita saber què pensa o què passa pel cap del tècnic Javi Calleja. Avui mirava una estadística de la possible o no salvació del Villarreal Club de Futbol. A hores d'ara tenim un 19,1% de probabilitats de baixar. 19,1%. Que no és molt, la veritat. Però que està en el perfil de la resta d'equips. Bueno, els tres que tenen més números per anar-se'n a segona són l'Osca, que té un 95,4% de probabilitats de baixar, el Rayo Vallecano, que té un 85,8% opcions de baixar, el Valladolid, que té un 40,2% de probabilitats de baixar, i el Celta de Vigo, que té un 27,7% de probabilitat de descens. El Girona, curiosament, que té el pitjor calendari de tots, té un 12,5% de probabilitats de descens, al tindre aquests 34 punts, que són 3 punts més sobre la zona de descens. Però, claro, el Girona té que anar a Valladolid. Ojo al partidet. Però, bueno, que ho sapigueu, que tenim un 19,1% de probabilitats d'anar-me'n a segon, o almenys això diu la matemàtica. Les probabilitats, sumant tots els enfrontaments i tots els resultats que se poden donar. Diu la maquineta esta de les probabilitats que en 40 punts te salves. 40. Per tant, al Villarreal li resten per fer-ne 7. Si queden 6 partits, de 18 punts, 7. Guanyar 2 de casa i empatar-ne un altre. A veure, a huevo no està. Però és pa matamos a garrotades si no ho fem. Per això és tan important, tan vital, tan necessari i tan crucial el partit del Leganés. D'ahí que tot depenga, perquè si tu guanyes al Leganés, restarien 15 punts, dels quals tindries que fer 4, una victòria i un empat. Sí, ja sé que l'any que van baixar, els tres últims partits tenien que fer un punt i no ne van fer cap. També és veritat que els tres últims partits d'aquell any que me'n vam anar al Clot no eren de broma, eh? Eren Mestalla, Campo de Nuestro València, era l'Atleti de Madrid en casa de Falcao i tots aquells. No eren partits assequibles, fàcils, per a sumar. Però bueno, a aquestes altures no n'és cap. No diria que ho tenim fet, però sí que si guanyem al Leganés ho tenim molt a tir. Per cert, del partit de demà, de tots els partits que ha jugat el Villarreal Club de Futbol contra el València en Mestalla, 23, de tots els resultats que hem aconseguit, només m'ho valdria un per passar i un altre per igualar l'eliminatòria. Només han guanyat una volta 0-3 el 26 d'agost de 2007. Jugava Cazorla, per cert, i Giuseppe Rossi, i Cañizares de porter de Nuestro València. I era el València de Silva, Mata, Villa, el Super València. Nosaltres érem un molt bon equip. 0-3 l'any del subcampionat. Ja apuntava que anàvem com avions. I fa dues temporades van guanyar 1-3, la 16-17, en Escrivà. 21 de maig. A més, ens van classificar per Europa. 1-3 van guanyar aquest dia. I si 1-3 igualaria l'eliminatòria, el 0-3 ens faria passar. I un altre dato que per mi és curiós. En tota la història del Villarreal Club de Futbol, només ha hagut un partit en el que el Villarreal ha pegat un boletó d'aquest calibre. Classificar-se jugant fora de casa, portant un resultat, diguem, prou negatiu, i aconseguint la classificació. Va ser en Sarrià, camp de l'Espanyol. Veníem de perdre 1-2 a casa. L'Espanyol era de primera i de la zona mitja. El Villarreal de segon i de la zona baixa. Vam anar un 30 de desembre del 92 a l'antic Sarrià i vam guanyar 1-5. 1-5. Ise és el boletó gordo de la història d'este club. Ise, no n'hi ha un altre. Després, si volem buscar una comparativa, aquell 0-2 del València sí en Copa també, a la primera part, 4-2 al final del partit. Però el boletó guapo, o siga, classificar-te en plan bèstia, la remuntada com a tal, o siga, algo que no esperava ningú, algo que tot el món va dir, arredeu, Isa, anar a Sarrià de primera, l'Espanyol, tu ser de segon, però de segon, pobret, 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 i cascar 1-5. Ixa és la volta que hem pegat, com diem, la remuntada més estel·lar, més espectacular. No parle a casa, venim perdent. Parle perdent a casa, sabent que està sentenciat a mort, de dir, bueno, anem per anar a saludar i mon tornem a casa. Aquell Villarreal, de segona divisió, va anar, va saludar i va guanyar. Comencem! Ara busquem protagonistes, algun dels que va jugar aquell partit de l'Espanyol, a veure que mos conten com si fa un milagre d'aquest tipus i si se pot creure en futbol que pot passar qualsevol cosa. Allò, vos puc assegurar que era un impossible, per no dir, era quasi una locura. També vull saludar avui, vaig a fer-ho ara, d'aquest moment, a l'estrella televisiva grogueta del minut, del moment. No és cap dels jugadors de Girona, no és cap dels futbolistes de la primera plantilla, no és l'entrenador, és Pilar. Pilar és una aficionada del Villarreal que l'altre dia va ser viral resant-li a Sant Pasqual per a que el Villarreal no rebera un gol i poguera acabar en victòria el partit de Girona. Així que li preguntarem si allò de Sant Pasqual li funciona més voltes o va ser la primera vegada que va dir o tirem-va del Sant o estem fotuts. Per cert, que avui tenim un rato d'història d'estadística amb Aureli Sánchez. Parlarem del Villarreal, quantes voltes és capaç de mantenir la porteria a zero i si això sol prolongar-se en el temps. Un dato. Este any és el pitjor any de la història del Villarreal Club de Futbol a casa en aquest aspecte. Mai en la història del Villarreal en primera, en 20 temporades, mai havíem estat tan malament com estem ara. Mai els contraris ens havien marcat tan i tan fàcil a casa. Perquè fora de casa és un altre món. Fora de casa estem està bé, però a casa és el drama. El gran drama d'esta en el Villarreal Club de Futbol és que a casa li ha marcat quasi tot el món. Així que ja sabeu, com sempre, fins les 3... No és obligatori, però aquell que vulgui estar, aquell que vulgui acompanyar-nos, ja ho sap. S'ho agrairem sempre i no sabeu lo feliços que mos feu. Mira, avui complís 46 anys, 45 anys, Víctor Fernández, més conegut per el Xingu. Bon futbolista, ixe. Molt bon futbolista. 2:20.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día. Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Villarreal, frente a Inmobiliaria Meseguer.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atiende muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal.
Desde la carnicería El Conchel te invitamos a celebrar nuestro primer aniversario con nosotros. Queremos premiar tu fidelidad y por eso sorteamos entre nuestros clientes un jamón y 10 lotes de productos con denominación de origen. Cada sábado sortearemos 3 lotes. Ven a la carnicería El Conchel, calle Ermita 44 de Villarreal y celebra con nosotros nuestro primer aniversario.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. ¡Es maravilloso!
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
23 sobre les 2. De todo el que han pasado el cap de setmana, al final lo más viral va a ser això. Sant Pasqual Bailón, la imatge d'una aficionada del Villarreal Club de Futbol, bueno, de dos, una molt jove i una menys jove, passant les canutes en la grada de Montilivi, Girona. Un poquet, una mostra de lo que està sent l'any per al Villarreal. A mi la veritat que veure a l'aficionada del Villarreal l'estampeta en mà, pues això, demanant que no entrara el gol del Girona, com diu aquell, me representa. No tenia estampeta en mà, però cada un ja se sap les seves manies i els seus patiments. Així que, claro, sent viral, tenia que preguntar-li jo alguna cosa. Pilar Pérez Jimeno, de Villarreal. Molt bona vesprada.
Mira, de categoria, si estic mirant la tele.
Estàs, vamos, no sé si t'has donat compte, però és l'estrella de la tele. T'has vist de la tele resant-li a Sant Pasqual? O resant
jo,
en Girona?
Jo resant-li a Sant Pasqual, a tot el partit.
Tot el partit resant?
Tot el partit, i no entra ni un gol.
Però tan difícil ho veies o ho fas sempre, això? Ai, de resar-li
sí
a Sant Pasqual?
Difícil, sí. Sí que ho veig molt difícil, que ho mirava que a última hora m'ho fent almenys dos o tres. En set de menys que mos van donar. A veure qui no saca la mà de Sant Pasqual.
I tu el portes sempre darrere teu? El portes damunt?
Sí, va sempre dins del bolso.
I quan te fa falta en futbol, el traus i dius, Sant Pasqual, tira'm una maneta.
I jo crec que faig, així estic jo, Sant Pasqual.
Home, este any la veritat que no... no em pati molt, eh? No, 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 no però molt,
com, eh? Com em vam anar ahir al costat de València, també el vaig treure, Sant Pasqual, i a última hora, en els dos menús, me'l van fer dos gols.
Al camp del Llevant també vas treure Sant Pasqual?
Sí, sí, també hi vaig treure Sant Pasqual, sí.
Tu vas molt als partits del Vila-real?
Sí, jo a tots els postos, a l'estranger, a tot ha anat jo. A Praga, vaig estar en Romania, en la penya Cèltic també ha rodat una barbaritat, però el Roig a mi no me dona ni un entrar per entrar, eh? Ojo.
Te ho pagues tu?
Me ho pague jo.
I a Girona per què vas anar? Si sabien que anàvem a patir el que no està escrit i estem pa baixar.
Oh, és igual, jo vaig anar a defendre el Villarreal.
A defendre'l?
Sí, sí.
Quan van fer
jo a apoyar el Villarreal.
Tu eres de les que ho veu tot positiu o també t'enfades?
No, jo no m'enfade. Jo enfadament no m'enfade. Només m'enfade en l'àrbit quan van contra nostra. Ja van.
En els futbolistes no.
En els futbolistes no, perquè a mi tots me pareixen igual. A mi diuen, tu eres favorit d'algú? Jo dic, pues jo no. Perquè tots juguen a guanyar.
Ja, però tu quan vas a l'autobús però... n'hi ha un munt de gent que no... Bueno...
Que tenen mania un, tenen mania un altre. Este xiquet mateixa que m'ho va fer el gol... Mm. Mira si és jovenet i mira com juga el xiquet este.
I si és bon futbolista, eh?
Ah, hombre!
I què li explica des del de la tele? Que te va preguntar? Que te veia resant i li va dir, i esta què fa?
Ell mirava allà abans.
Pues sí. Y te va a volver a rezar y te va a decir, ¿qué hace? Y te va a decir, bueno, no. Pues así, rezale a San Pascual, ¿no?
No, reza, pasamos lo bien avant, chiquet. Y ahora me aniré mal dicho a València.
Ah, ¿también? Ah, pues ahí tienes que portar la figura, porque la estampeta no n'hi ha prou.
Bueno, pero ese partido, bueno, el València yo no tengo eso. No, no me fa molta gracia, pero me va igual.
¿El fútbol te dona la vida?
A mí me dona la vida.
A mi
me dono la vida. Jo estava al costat d'aixos xiquets que apoyaven el Villarreal i els dono les gràcies perquè se van portar de categoria. Cada vegada que es dia jo, adelante, no us deixeu parlar dels altres. Ells a cantar ahí bona cosa. Hasta que se va acabar el partit.
Pilar, tu vas a soles al futbol o vas a alguna amiga o companya, l'home?
No, jo m'apunte a tots els postos igual. No va vindre ninguna companyera meva, va vindre una Luisa i va dir apunta't que jo te duré a casa, i a casa meva dures de les 2 del matí que vam arribar.
Quants anys tens, Pilar?
77. Vaig per 78.
77. I tens un ànim i una força espectacular, eh?
En particular, les cames les tinc fetes pols, però jo adelante vaig.
I quan te toca pujar, a València te toca pujar 6-8 pisos. Com ho fas?
Ui.
Comences a pujar un hora antes.
A veure com ho faré. Igual agarre a un d'aixòs de guàrdia xurat i li dic, puja'm el coll i puja'm el veïdeu.
Mos salvarem, Pilar?
No crec.
No creus del València?
Este partit és més difícil, jo.
Jo te pregunto l'any, mos salvarem, mos quedarem en primera o no?
Sí, jo crec que sí, eh?
Sí, no?
Jo crec que sí.
Tu creus que sí? Que estos xiquets i l'entrenador mos salven?
Sí. Jo veig que ells van... Ara van a per totes, ja. No ho han fet antes, però ara sí. Ara sí, ara els veig jo animosos i els veig ganes de jugar.
Pues m'alegre molt. Pilar, que sàpigues que te vas veure en la tele en el vídeo des de la gent del dia després, no sé si t'has vist el reportatge que t'han fet.
Sí, que si vaig allà als Carmelites a portar a la moneta que veis Carmelites.
I que coneix tot el món.
I tots, gràcies, Pilar, gràcies. Tu saps el que has apoyat al Villarreal.
Pues te ho dic jo.
I m'ho han ensenyat, sí.
Gràcies, Pilar, perquè el rato que te vas veure animant al Villarreal és un dels millors ratos que he passat en molt de temps. Per ixe any i ixe alegria, eh?
Vale.
Y a seguir.
Vale.
Pues Pilar, fenómeno mediático, qué día aquel. San Pascual en más y pasando pues yo. Al final, yo siempre digo el mateix. El fútbol no es de uns, tan sols. El fútbol es de tots. Y cada uno viu, el veu, el patís, el disfruta a la seva manera. Yo siempre digo que lo más importante es intentar ayudar y estar al costat de lo que tots mos fa feliç, que es el Villarreal. Bueno, pues Pilar, 77 anys. I diu que va més talla ella. No sé quantes escales n'hi ha que pujar allà dalt. Jo sé les que puja jo, però pujo vosaltres encara són més milió més. El futbol me dona la vida. Home, este any mos està donant un poquet pel sac, però sí, al final té raó. El futbol dona la vida, i el futbol és això. Pilar i la gent com ella, que té el Villarreal, pues com vos dic sempre, ese grup de friquis que sou el Coret, el Rovell de l'Ou, eh? El Coret. I per el que passe lo que passe, funciona això. Una pausa i anem més històries de més de futbol, però claro, no podia saltar a Pilar després de, com diem, fora trending topic, Roguet.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Matricula els teus fills al Col·legi Bisbe Pont. Descobreix la nostra metodologia basada en les intel·ligències múltiples, on l'alumnat és el més important. Apostem per projectes tan interessants com l'estimulació primerenca, l'educació emocional i la robòtica educativa. Descobreix una altra forma d'aprendre amb el Col·legi Bisbe Pont de Vila-real. Més informació a www.obispopont.com.
Hola, Rocket. Este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Maverauto, concesionario oficial BMW, Avenida Valencia 99, Castellón.
Construcciones Plamel Mepla, expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78. Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL. En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Anem a ello. Pot el Vila-real remuntar un 1-3 encara que vagin el B en el filial en un camp en el que és quasi impossible i en el que tot el món ho dona com a mort i pelat? Històricament només ho ha fet una volta. Parle de la temporada 92-93. El Vila-real li toca en la Copa del Rei, en la quarta ronda, a l'Espanyol de Barcelona. Juga a casa el 2 de desembre. Perd 1-2 i se partit de local davant d'un Espanyol que era un equip de primera divisió que jugaven Biurru, Mendiondo, Kundesov, Moj, Galiamin, Mino, Ángel Luis, Urbano, Francisco, aquell mític també del Sevilla, Lluís, Escats, entre altres. En el Vila-real, Navarro, Algar, Pascual, Alfredo, Stanis, Ibeas, Maestre, Planelles, Reyes, Alcañiz i Mateu. I Adriano. El Vila-real, entrenat per Osman, era un equip de segona divisió que acabava de pujar i que volia salvar la categoria conforme fora en segona. Partit de tornada, 30 de desembre. Biurrun, Mendiondo, Kundesov, Moj, Mino, Alvesa, Urbano, Ayúcar, Francisco, Lluís i Fonseca. L'Espanyol juga en l'equip titular. El Vila-real ho fa en Navarro, Algar, Pascual, Julio Pérez, Guijarro, Alfredo, Madueño, Ibeas, Reyes, Mateu, Edu Arnau i en la segona part apareix Adriano. Guanyem 1-5. Adriano, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Cómo se gana un partido de esos que todo... Porque vosotros cuando fuisteis ese partido a Sarriá, perdiendo en casa 1-2 contra un primera, ¿pensabais en pasar o no?
Hombre, la verdad es que era muy difícil. Era un partido donde íbamos con la renta negativa de haber perdido en casa y era un partido, pues bueno, que no teníamos... vamos, el gallito era el Español y la verdad que fue un partido precioso donde el Villarreal jugó un partidazo y bueno, hicimos algo histórico, ganarle a un Español que en casa ya habíamos perdido y que lo teníamos muy difícil y bueno, y la verdad es que jugamos un gran partido.
Es verdad que eso se tiene que dar todo, o sea, metisteis al 17, al 30, al 34, al 45, claro, acabasteis la primera parte 0-4, vaya vendaval, ¿no?
dicho, es decir, la primera parte fue una primera parte muy buena y en un partido que era muy difícil, pero bueno, el fútbol tiene su bonito, parece que lo tiene muy difícil y en dos jugadas, en los primeros 20 minutos, íbamos 0-2 y se puso la eliminatoria al revés, es decir, con claro, clara ventaja para el Villarreal. Aquello se pusieron, el Español jugó muy nervioso y nosotros con la tranquilidad de que, bueno, no tenemos nada que perder y así fue, mucho que ganar, ¿no? Hicimos un gran partido y una gesta que era bastante difícil.
Hombre, destituyeron al técnico que era Noboa. Esa es la remontada más gorda que ha hecho el Villarreal, así, de ese calibre. No es fácil hacer eso, ¿eh? Claro, lo digo porque ahora vamos a Mestalla con un 1-3 y con el Valencia Marcelino. Tiene que haber una hecatombe, pero bueno, a veces se da. Que se lo digan al Madrid con la Juve, que pasó en el último minuto de penalti, ¿no? Eso, hay un día que el fútbol, Adriano, tú has jugado mucho al fútbol, te va de cara, te va todo de cara y no hay manera, ¿no?
Claro, el fútbol tiene esas cosas tan bonitas, es decir, que los partidos hay que jugarlos. Es decir, ahora tenemos un partido que lo tenemos muy, muy complicado, con un resultado que estamos 1-1 y en dos minutos nos metieron dos goles. Se ha puesto muy difícil, pero hay que jugarlo y decir, el Villarreal pues tiene equipo y tiene calidad para afrontar ese partido, y si tiene suerte, pues los primeros minutos meterle un gol, poner al equipo pues que fue un poco nervioso y bueno, está muy difícil, pero en el fútbol no hay nada imposible.
Bueno, lo que pasa es que vamos a ir pues con el equipo B, con los chavales, normal, ¿no? Que se guarde gente para la final del Leganés.
Yo creo que nuestra liga es realmente la liga. Es decir, yo creo que lo importante es este fin de semana, que nos estamos jugando mucho y bueno, y realmente pues tiene que resguardar a los jugadores, que porque lo importante es la liga, no la copa.
Adriano, para el que no lo conega, es un davanter que en la historia del Villarreal Club de Fútbol, en la otra historia, no la historia esta de la primera división, bueno, pues es el máximo golejador, es el tipo que más gols ha fet en el Villarreal, jugant lesionat o tocat o fotut el genoll. ¿Tú cuántos años jugaste con la rodilla más para allá que para acá?
Bueno, yo estuve tres años donde fueron muy, muy difíciles porque tenía la rodilla muy castigada y bueno, y no jugaba, bueno, no entrenaba mucho porque la rodilla no me respondía y bueno, fueron tres años a nivel físico muy malo, pero bueno, pues tuve la suerte de bueno, tener ese acierto cara al gol y la última temporada para mí, que fue la de segunda B, para cuando ascendimos, de ser máximo goleador. Y bueno, te llevas eso. Yo sabía que se había terminado, me operé para segunda, pero bueno, la rodilla ya no me respondió.
Tengo un dato aquí que está bien, y es que el máximo goleador de en todos los, digamos, en el Villarreal es Rossi, que metió 82 goles en el tiempo que ha estado. El segundo eres tú, metiste 72 para tres ratos que jugaste, ¿eh? 72 goles entre segunda B y segunda A son muchos goles, ¿eh?
No, bueno, yo metí 106 goles.
Sí, pero no contamos los de tercera aquí y todo eso.
Vale.
Claro, te cuento los de los que...
En segunda B, sí, bueno, sí. Ya, bueno, tercera división, la liga también nacional. O sea, pero sí que es verdad que bueno, yo jugué por la gracia de la rodilla. No pude tener una carrera como todo el mundo, una carrera amplia, que uno se puede retirar a los 34 y con 27 años me retiré. Creo que es cuando mejor uno ve el fútbol, porque tiene ya la experiencia. Tuve la desgracia de no poder continuar, pero bueno, la verdad es que los 5 años que estuve en el Villarreal, pues la verdad que me fueron bien.
Tú te retiraste con 27 años del fútbol. Hay gente que llega con 27 a primera hora, ¿eh?
Claro, es difícil. La primera división es muy complicada y muy difícil y bueno, pero realmente, claro, decir, hoy los jugadores no con 27, hay algunos que llegan con 27, otros con 20, con 22, decir, pero bueno, al final tú cuando un jugador, cuando tienes malas experiencias a partir de 25 años, pues es cuando el jugador está en pleno rendimiento, que es cuando me pasó a mí. A los 25 años es cuando yo tenía para explotar, y bueno, tuve la desgracia que llevaba ya 2 años que estaba bastante mal. Y bueno.
¿Y tú, pero el problema que tuviste de rodillas, si lo tuvieras ahora, no hubieras tenido problemas, hubieras jugado al fútbol? Digo, con la nivel de medicina que hay ahora y el control médico y todo lo que hay, ¿o no?
Pues no se sabe nunca. Yo siempre me dijeron que yo creo que fue la yo me he operado con los mejores médicos, con Pedro Guillén, con Vilarrubias, pero bueno, no acertaron. Yo tuve una lesión de un ligamento que no se dio a partir de una patada, y se me rompió el menisco, y a partir de ahí es cuando me lo tenían que haber reforzado. Dicen que ahora mismo, que hoy en día, pues lo que tenía que haber hecho es haberme puesto un ligamento de carbono, porque a mí lo que me pasó es, a partir de ahí, de quitarme el menisco, me empezó a producir la artrosis. Cada día que yo entrenaba, la rodilla se me hinchaba, los roces, tenía cuerpos libres, todos los años me tenía que operar. Yo no sé si fue, decir, que a lo mejor no acertaron, o yo creo que no me hubiera pasado, ¿no? Que hay muchos más adelanto.
Adriano es davanter. Cuando los delanteros de élite no le entra el gol, ¿a ti te ha pasado eso alguna vez? ¿Es verdad que se comen tanto la cabeza y que puede afectar tanto y que les puede, por ejemplo, a Gerard Moreno hacer un año como este?
Claro. A mí me pasó el año que descendimos de segunda B a tercera. Y ese año yo había marqué la primera vuelta 9 goles y la segunda vuelta 1 gol. Es decir, yo tenía una media que marcaba 18, 20 goles, 27 el año que ascendimos. Es decir, ese año, pues claro, a veces cuando el equipo está nervioso, no sabes las cosas, te ves cada vez más para abajo. El delantero, pues bueno, por lo que pasa a Gerard Moreno, necesita una tranquilidad de que el equipo reaccione, de que vaya cogiendo pocos minutos y tenga esa fortuna, porque lo del chaval, yo creo que ha demostrado que es un goleador, que viene del Español, que marcó goles, que ya está en la cantera y ha marcado goles, y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo de que vuelva a rendir como ha rendido.
Adriano, gracias, seguimos hablando.
Muy bien, gracias a ti, adiós.
2:42, Adriano García, jugador del Villarreal, que va a ganar al Camp de l'Espanyol y que va a ser capaz de remontar aquello 1-2 que marcant 1-5. Va a ser quasi un milagre. Els que vau viure, els que vos recordeu d'allò, coincidiu amb mi, que és algo que en la vida m'he oblidat, no? La gent, aquell partit se feia per la ràdio, per esta, i per les altres. Tampoc ho feien tantes, crec que un parell. I, clar, la gent que estava escoltant el partit baixava, cridava al veí de baix, obria la porta i li deia, tio, estàs escoltant la ràdio? No, fica la ràdio, que el Villarreal està guanyant 0-4 al Camp de l'Espanyol. I va a córrer com un reguer de pólvora. Entonces no se televisaven els partits, tot era ràdio. Era el futbol. Els que ho dieu el futbol moderno, no sabeu el que dieu. No teniu ni punyetera idea de lo que dieu, vamos. Jo l'he viscut, el futbol no moderno. I ojalà el futbol ha sigut com ahir, que vas veure un rato la primera part del Barça i després vas dir, vaig a veure un rato a la Juve. I si haguera jugat un altre partit, doncs vaig a veure un rato un altre partit. Que sí, l'altre és el que n'hi ha de cuidar-lo. I cuidant-lo és com fan els alemans. Bons camps, camps moderns, camps de fàcil accés i baratos. I que la gent pugui anar al futbol pagant 10 pavos. I que pugui durar la família pagant molt poc. I que la família vagi al futbol segura. I que disfruti dels partits en un lloc còmode. I si plou, que no se banyen. I si fa sol, que no els afecte. I que el camp estiga perfecte. Això és el futur. No això. Que te peguen una patada lligament i te deixen coixo de per vida. Pues lo mateix en lo altre. Com dia, eixa va ser el gran boletó. El que va estar a punt de ser gran boletó i no va ser, és curiós. Mos toca el Sevilla, 8ens de final de la Copa del Rei, 2003-2004. El Sevilla en Esteban, Dani Alves, Óscar Rodríguez, Javi Navarro, David Castedo, Gallardo, Martí Podestá, Horno, Reyes i Baptista. El Sevilla mos guanya així 1-3. I el partit de tornada, que se juga el 15 de gener, nosaltres guanyem 0-2. Se marca Redondo en pròpia porta per al Sevilla i José Mari en el 76. En l'últim quart d'hora, el Villarreal està a un pas d'eliminar al Sevilla. Jugemen, López Vallejo, Venta, Arzo, Pere Martí, Tena, el del juvenil, Ballesteros, Arrua Barrena, Berza, Rugger, Chisco, Chisco Nadal, José Mari Romero, y en la segunda parte, Joenquique Álvarez, Bataglia y Cases. Y per un gol no mos classifiquem. És molt paregut a lo de ara. Floro, que era el tècnic, decidís ficar a 5 xiquets de titulars, a 5 no fixes, fa una barreja dels que venien i no venien, i estem al canto d'un duro d'eliminar el Sevilla. Pues igual passa demà. En Mestalla. Esta vesprada entrena el Villarreal Club de Futbol. Per cert, que ahir va parlar Cazorla, en la gent del dia després. Un poc de la situació del Villarreal y de la seva propia.
Conseguir tres puntos que os hacían avanzar, sino que además le metéis al Girona también en el lío de esta posibilidad de descenso, ¿no?
Sí, sí, lo sabíamos, ¿no? Éramos conscientes de la importancia del partido, no solo por los tres puntos para nosotros, sino, como bien dices tú, para meter a un rival más en los puestos por salvar la categoría. Y bueno, fue un partido complicado, como se vio, que se definen todos por detalles mínimos, pero bueno, el equipo estuvo muy concentrado durante los 90 minutos y es un poco el aspecto que tenemos que seguir de cara a los 6 partidos que nos quedan, ¿no?
Un día me contó Michael Robinson hace ya rato que, a pesar de haber ganado la Copa de Europa con el Liverpool en Roma y frente a la Roma, que no debe ser alegría pequeña, para él la mayor alegría que había tenido sobre un terreno de juego era la sensación de alivio cuando consiguió que Osasuna se mantuviera en primera división. Tú, que también has peleado y has ganado tantas cosas importantes, ¿cómo estás viviendo este momento tan complicado para el Villarreal?
Coincido 100% con Michael, ¿no? Al final, por suerte, yo también he ganado cosas importantes con la selección, con el Arsenal, pero es una presión diferente, ¿no? El tener que pelear por permanecer en primera y el sufrimiento que estamos pasando durante todo el año, yo creo que ojalá lo consigamos. El motivo de alegría va a ser inmenso y coincido con Michael que incluso lo puedes celebrar más que algún título, ¿no?
Hola, Santi, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? Oye, mira, yo quería preguntarte sobre todo por esta semana donde hubo tres partidos consecutivos y en el descanso contra el Celta pues teníais prácticamente media salvación en el bolsillo. Luego el fútbol, la verdad que ha sido bastante cruel en estos últimos partidos con vosotros, con el equipo, donde creo que habéis jugado mucho más fútbol que los puntos obtenidos. ¿Cómo habéis conseguido lidiar con esa frustración, no veniros abajo, porque el equipo sigue jugando bien?
Bueno, de la imagen que todo el mundo habla es un poco el motivo de la frustración después del Betis, ¿no? No es solo por el penalti fallado, ¿no? Sino por los partidos que se nos habían escapado, tanto en campo el Celta, que era un rival también directo y donde te vas con un 0-2 que es muy favorable, y luego en la segunda parte sí es verdad que no estuvimos lo mejor que teníamos que estar, el Celta nos superó, incluso el empate era bueno y no logramos sumar un punto. Luego creo que contra el Barcelona teníamos el partido prácticamente ganado y en el descuento te hacen dos goles y luego mi penalti contra el Betis, ¿no? De ahí la frustración mía, de ahí la impotencia de todo el grupo, ¿no? Yo era un poco el reflejo de todos y al final pues bueno, es difícil, ¿no? Pero por suerte tenemos un grupo muy unido y que tiene que sacar las cosas adelante, y es un poco lo que hemos hablado en el vestuario todos estos días, y por suerte pues contra el Girona ha cambiado la dinámica ahora, ¿no?
Una palabra mágica esto de la dinámica, porque evidentemente todos la entendemos perfectamente bien cuando habláis de entrar en una dinámica en la que no le sale a uno, no le salen a uno las cosas, ¿no? Pero da la sensación de que no hay receta verdaderamente definitiva para salir de estos problemas. La mayoría de las veces se suele utilizar el cambio de entrenador, pero lo del Villarreal esta temporada desde luego es inédito, ¿no? Volver a contratar al entrenador que inició la temporada. Eso verdaderamente ha sido peculiar. ¿Cómo lo habéis vivido dentro de la plantilla, Santi?
Bueno, es algo, como dices, peculiar y que no es normal que ocurra, ¿no? Y bueno, los primeros culpables cuando se cambia de entrenador somos los jugadores. Yo creo que no hemos estado a la altura durante la temporada de las expectativas, tanto en la primera etapa con Calleja como con Luis García. Y luego el club pues decide que el mejor colocado y el más idóneo para volver a coger la situación es Calleja, porque ya conocía el grupo, conocía un poco las debilidades del equipo y apuestan por él, ¿no? Los jugadores en todo momento apoyamos cualquier decisión del club y desde que entró Calleja en la segunda etapa yo creo que el equipo ha mejorado, tiene las ideas más claras y bueno, estamos muy contentos de que el míster haya vuelto porque yo creo que el equipo también ha dado un paso adelante en ese sentido, ¿no?
Els jugadors són culpables, diu el bo de Santi Cazorla. 2:49, anem a la estadística, a la històrica d'Aureli Sánchez. No m'ho pergueu, que està curiós.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas con hotel incluido entrando en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964 52 90 48.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Bueno, anem en Aureli, en el seu remember del Villarreal Club de Futbol. Aureli, estàs més content, van guanyar a Girona. Un camp que, segona, se mos dona mal, però en primera no se mos dona molt mal. Dos victòries, sempre patint, però guanyant.
Sí, la veritat que sí. La veritat que històricament Girona ha sigut un camp de grans victòries i la victòria aquesta jo crec que és el camí que va a la salvació. Igual que en el seu dia, no va ser en Girona, però en l'any 93 va ser en Figueres. 0-1 en el gol d'Edu i que mos va obrir el pas a una salvació que encara era molt més complicada. És que ja segur que molta part de l'audiència de Ràdio Villarreal recorda aquella temporada 92-93 que en Pasqua estàvem desfets i poquet a poquet l'equip va eixir d'allí començant en Figueres. No? I ara en Girona jo crec que va ser el començament de la remuntada i segur que recordem este partit durant anys, molt més que el penal de Cazorla, no? Jo crec que allò el veurem com una deuta i recordarem la victòria en Girona com l'inici de la gran salvació.
Parlava jo de que el Villarreal pot fer algo històric, que seria remuntar un 1-3 en Europa. Ha fet una cosa, dius, alguna vegada tan grossa, tan a lo bèstia, guanyar un partit d'issos?
Tan grossa, bueno, la que tu comentaves en el programa d'ahir, no? la de Sarrià, l'1-5, no? Que va ser totalment inesperat.
Que no te feia falta un 1-5. Realment no portes un resultat tan negatiu. O sea, va ser bèstia perquè li vas errar 5 a l'Espanyol, però en un 0-2 estàs dins. O sea, una remuntada necessites... Jo recordo una contra el Compostela de Copa de David Vidal, que fem 3-0 i mos foten els penals. Veníem a perdre 3-0 i l'igualem. Però jo no recordo que el Villarreal hagi fet una cosa d'això. O sigui, hagi anat a un camp en un resultat advers de 0-2, 3-0 i hagi passat. Aquella de Sevilla dels Berza Arzo del 90...
2004. Sí, en gener de 2004 hi ha una eliminatòria, el Villarreal perd 2-3 contra el Sevilla. A partir d'ahí Benito Floro decidís que va a fer un equip com mixte, no? Entre gent de la primera plantilla i gent del filial, per exemple Juatena, que ara és entrenador del juvenil, també està ahí Pere Martí, que en aquell moment, bueno, era de la cantera però jugava, Arzo, Berza, tots aquells jugadors, també Cases entra en la segona part i el Villarreal guanya 0-2 i durant un quart d'hora somiem. Jo crec que va ser un partit molt agradable per a tots, no? Perquè se començava a estructurar el que se veia, el que era la cantera del Villarreal, i jo crec que sobre no passar ens va donar molta moral a tots aquell partit.
El Villarreal va mantenir la porteria 0 en 7 minuts d'agonia brutal. Som un equip que sol mantenir la porteria 0 des que està en primera o no? Som un equip de marcat caràcter ofensiu i li costa mantenir-la?
Home, jo crec que sí, jo crec que tenim un rècord de 18 vegades la porteria 0, clar, és l'any del subcampionat 2007-2008, però a partir d'ahí els registres solen estar sobre les 10, no? N'hi ha ocasions en què se manté menys, com per exemple el primer any que només se van tindre 6 vegades, va ser la pitjor, però este any ja se porten 9, que està bé.
O sigui, Diego López és el porter que més voltes ha mantès la porteria 0 en el Villarreal Club de Futbol en la temporada.
Sí, sí, Diego López va ser aquell any va ser extraordinari en tots els aspectes, se van batre rècord darrere rècord. ja que hi ha 18 vegades. Després s'ha tornat a fer 18 vegades.
11 a casa i 7 fora.
Sí, 11 a casa i 7 fora. S'ha tornat a fer 18 vegades, mirant-lo ara, en la 2015-2016, que va ser l'última de Marcelino, que l'equip era un espectacle defensivament.
Sí, és que això és el que... Sí. Jo crec que el Villarreal els dos anys següents va viure, dice, a nivell defensiu. Va anar perdent defenses, va anar desconjuntant-se, anar desconjuntant-se fins ara. Però, claro, l'última de Marcelino de mantenir la porteria a ferro. 10 en casa i 8 fora. 18 en total, eh?
Sí, fixa't el creixement que va experimentar el Villarreal en Marcelino. En la 2013-2014, la primera, només 8 vegades. A partir d'ahí va fer 16, 18 i després sí.
Els 3 anys de Marcelino mantenia la porta 0 de 38 partits de Lliga, quasi, bueno, no, un terç realment, més d'un terç. O sea, un de cada 3 partits el Villarreal no rebia gol en Marcelino.
No rebia gol. Era un equip, jo recordo que era un equip pràcticament italià, però no italià des d'ara, italià des d'any 90. Des dels anys 90, que jo crec que moltes vegades se li criticava, no? El que passa és que era un equip molt construït des darrere.
Sí, però després tenia ratos en els que apretava, robava i tenia 10-20 minuts que desarbolava el que li ficaren per davant, eh? Era un equip ofensiu, realment, perquè també feia molts gols aquell equip.
Sí, sí, clar, és un equip que el que va mantindre és, va tindre una base molt sòlida darrere i després el que és innegable és que aquest equip té qualitat. Perquè quan la tocava Bruno, Denis Suárez, bueno, en les diferents fases que han tingut jugadors d'aquest tipus, clar, la qualitat apareix.
Este any la cosa va... Claro, tu te sorprèn perquè me dius, joder, no estem tan mal. O sea, realment mantenim la porta a zero prou partits com per estar tan avall.
Sí, la veritat que sí. La veritat que 9 partits a les altures de temporada que estem i pense que encara el podem fer alguna vegada està molt bé. I sobretot, clar, dins de casa sí que està molt malament. Dins de casa és la pitjor estadística de la història de primera. Només 2 vegades no s'havia fet mai fins ara, no? La va mantindre contra el València, que va ser un empat a zero, i contra el Sevilla. A partir d'ahí t'han marcat tots els equips.
És que realment el mal del Villarreal està en casa este any, no fora.
Sí, sí, sí.
Avui parlem, per mi el Villarreal fora a casa és un equip que juga més còmode, que és més perillós, que és més segur darrere, que és més perillós davant. A casa, és que jo no tenia aquesta dada, 2 partits llevant la porta a zero, claro. És que és impossible, tens que fer 2-3 gols per guanyar sempre.
Clar, tu tens que eixir marcant 2 o 3 gols cada partit. Inclús hem vist que en 4 gols s'han arribat a empatar. Vull dir, per exemple, contra el Celta, marques 2 gols i perds el partit. Clar, és una falta de solidesa darrere, no? D'un equip que vol anar cap endavant, però clar, això té un preu. Si no vas bé cap endarrere, tens que marcar molts gols.
I l'equilibri on està? Problema de la defensa, que te destapes una defensa que patís destapada, problema del mig del camp, problema de no finalitzar les jugades i que te pille descol·locat, però és una evidència, el Villarreal té que ser conscient que a casa té un problema, eh? Perquè tu fora de casa has mantès la porteria 7, si contem quasi la meitat dels partits que portes. O sigui, fora de casa ara mateix portes 15 partits, que ne queden 3, 4...
Que ne queden 3 dins, 3 dins, 3 fora.
Vale, doncs portes 16 partits fora, 7, quasi la meitat dels partits que has jugat a domicili este any no t'han fet gol.
Sí, sí, fora de casa és excel·lent. També te volia comentar la distribució de com passa, no? Les porteries a zero. Fixa't que el Villarreal comença la temporada molt bé. Entre agost i setembre manté 4 vegades la porteria a zero, perquè en agost el partit de Sevilla, que és la segona jornada de Lliga, que queda 0-0, està molt bé. Després, en setembre, la victòria en Leganés, és veritat que el Leganés falla un penal, però bé, són circumstàncies del joc, 0-1 se guanya, en Bilbao també se guanya 0-3 i en casa s'empata 0-0 contra la València, vull dir.
Sí, a més, els gols que reps són errors teus, sí. El de la Real Societat, 2 errors clars, el del Valladolid, bueno, i els partits principals crec que comencen a generar dubtes. Claro, la qüestió és com un equip que comença mantenint-te la porta 0 i generant tantes ocasions acaba degenerant en el que queda en aquesta primera volta.
Això és el que no tinc clar, no? Això és el que no sé si coincidís. Ahí jo crec que hi ha un problema de bloqueig mental. El futbol moltes vegades és creure, no? És creure, és un grup creure en la idea, no? I jo crec que el Villarreal en un moment determinat i també per errors, perquè el Villarreal el primer partit contra la Real Sociedad comença a jugar en els primers 20 minuts i dona gust. Fins que arriba Funes Mori i fa una errada que encara recordem tots i després una altra de Álvaro que tira malament i la Real en 2 rebots, en dos errors nostres guanya el partit, no? Però l'equip seguís més o menys i dius, bueno, no va bé. Després contra el Valladolid jo crec que se tiren 20 o 30 vegades a porteria, jo crec que és el partit que més el Villarreal tira a porteria i acaba perdent el partit.
Sí, però a partir del mes d'octubre, novembre comencem a ser un colero.
Clar, clar, és que a partir d'ahí l'equip per confiança, se perden una sèrie de partits per confiança, octubre, novembre i desembre l'equip és incapaç de deixar la porteria a zero. La torna a deixar en camp de l'Eibar, que l'Eibar va arribar 20 vegades a porteria, sí. Que ahir va jugar Javi Fuego i Càceres, sí. Que ahir intentes jo crec que García Plaza intenta buscar l'equilibri al revés. Anem a construir un equip des darrere, però construir-lo des darrere volia dir que no tenien eixida. Aquell partit l'Eibar va tindre moltes ocasions perquè també pressionen molt, no? Però perquè tu no tens eixida la pilota. Era un altre problema, no? En Calleja moltes vegades tens molta eixida la pilota, en Luis García en aquell moment que intenta construir l'equip al revés no tens eixida. I a partir d'ahí el Villarreal anà deixant la porteria a zero una vegada al mes, fora de casa. La va deixar en Valladolid en febrer...